Closca de lletra 338. Voculari. Entrop en un estat d'intoxicació medicinal. No diré els productes que he hagut de consumir perquè una ferida no s'infecti i perquè una inflamació desaparegui. Però tot això em deixa el cap a llaure, llibertari, sense cadenes, i puc escriure el més vell desbarats de la creació. Si afegim a la bioquímica que m'he ficat aquests meteors d'entrada a la tardor, quan tot indica que plourà, els núvols negres, la qualitat blanquinosa de la llum i aquells llamps acompanyats de trons que sembla que s'acosten per l'est, i no plou ni una gota, tempesta seca, puc assegurar que haver descobert a la vida ancée de l'amic Chateaubriand aquest mot, que no es troba ni en el Littré ni en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, voculari, m'ha fet enlairar l'esperit per un cel de novetat verbal euforitzant. L'amic Berson em fa senyes. Com més aprofundirem la natura del temps, més comprendrem que durada significa invenció, elaboració sempre seguida de l'absolutament nou. Voculari seria un recull de veus, però vendria de vocula, que vol dir paraula pronunciada en veu baixa. I el mot està format perfectament, i en podrien trobar altres exemples. El mot s'aplica molt bé a les darreres paraules de la gent que es mor, la qual cosa era el tema del passatge que comentava la vida ancée. A mi sempre m'ha agradat saber les darreres paraules d'escriptors que estim, saber les última verba que han pronunciat abans de fer el batagot, perquè crec que d'alguna manera o altra ens donen una lliçó de vida. Miró va dir a Jos Rayard que li agradaria morir dient merda. Gertrude Stein, a punt de badallar, va fer una pregunta a Alice B. Toklas. Quina és la resposta? Com que Alicia no motava, va prendre la paraula per darrera vegada i digué: en aquest cas, quina és la qüestió? Pauline de Beaumont va fer el cuec a Roma el 4 de novembre de 1803 i digué: tossesc menys. Em sembla que és per morir sense renou. Beethoven, en el darrer instant, va recuperar l'oïda i la veu i va improvisar uns acords que anomenà pregàries a Déu. I Leonard expressà amb una espiritualitat misteriosa una idea que podria ser de Joan de la Creu. Com un dia ben aprofitat dona una joia al somni, així una vida ben emprada dona joia a la mort. Vaig fugir l'estiu amb una espècie de desesperació. Em manquen tantes de coses que hauria volgut fer i no he fet. La falsificació és de fa estona general i això em fa fogeria. Cal estendre la joia, però eliminar la tristesa hauria estat la meva meta. Que trist esdevingués una injúria. Em venen al cap uns mots del Dant. Gioir sin sempre. Però com eternitzar la joia? El Dant ve a dir: quan la joia es fa sempre, es transforma en sempre. L'adverbi esdevé verb. Com si encuny el verb semprejar. Gaudir se sempreja, com dir jo he de mort dura sempre, sempre. Llegesc aquestes paraules i gaudesc, godo, del sol fet de dir-ho, dicendo questo. Faré un voculari en què les veus, pel sol fet de dir, de dir-se, passin gust, passin joia, gaudesquin. Desig l'increïble com es perd en voluptats de l'addicció. Desig la surrecció de la paraula, l'aixecament, l'èstasi. La veu tremola de joia, l'espai s'amplifica, s'eixampla de cada vegada més. El temps esdevé infinitament elàstic, tota mesura és abolida. La tempesta sé que em fa por, no pels llamps i els trons, sinó per les possibilitats de pegar foc als pinars, per fer malbé el món. Només en sent sostingut per la força del malentès. I vull salvar sobretot, la meva memòria, les meves sensacions, les meves acumulacions inesmentables de detalls, de minúcies, d'anàlisis microscòpiques. Un escriptor conscient és responsable de tota la cultura del seu país. Per això són tan urgents i tan desconeguts els vocabularis quan vivim dins la fosca negra.